No gaire, eh?
Jo ploro mogollón, no sé com dir-t'ho, i en principi soc chico. No sé.
En principi, eh? Doncs el que us deia, Los Chicos No Lloran, un single que ens parla sobre una relació tòxica en la que un noi juga amb els sentiments d'una noia, i amb això la cantant vol posar de manifest aquest tipus de relacions que sovint es donen durant l'adolescència i també reivindicar la importància de les relacions sanes i la salut mental. Són temes que actualment estan molt de moda, m'agrada molt que en parlin, que en cantin, i més una noia com aquesta que, com us deia, s'està fent un lloc en l'univers musical. Per tant, això va molt per gustos. A mi, sincerament, Paula Cubs m'agrada molt, molt a favor de la música que fa. I avui em despedirem un dels seus temes més sonats, que també reivindica la importància de les relacions sanes, un tema que a Joan Trias li sonarà, perquè es diu Bobo.
Gràcies, Boba.
A tu, Bobo.
Dame una B por lo bien que te lo montaste. Dame una O, fui la última que se enteró. Tú con la B, bebé, no fui yo con la O, ¿quién te creyó? Tú fuiste el bobo que pensó que me engañó. Bonitos los mensajes que mandaste, lo que escribiste sin leerlo te borré. Eres tú, solo tú, vendes la moto y ni tienes carne. Estás tan ciego que no ves.
Ràdio Estel.
Aquest és un missatge per tots aquells que et van dir que no podies canviar el món. Ara sí que pots, gràcies a l'efecte ésser humà, un superpoder que ens converteix en l'única espècie capaç de revertir el dany que causem al planeta i d'aturar la fam i la pobresa. És hora d'utilitzar aquest nou poder. Descobreix com fer-ho amb mans unides a efecteésserhumà.org.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Gairebé 5 minuts que passen de les 9 del matí. Primeres afectacions i talls per les protestes dels agricultors contra la burocràcia i els costos desmesurats en el sector. Algunes de les primeres afectacions es registren ja hores d'ara a l'A2 entre Bell-lloc d'Urgell i Lleida per una marxa lenta i també entre Golmés i Tàrrega. Estan tallades la C-252 a Torroella de Fluvià, la GI-634 a l'alçada de Verges i hi ha també afectacions a atenció a aquestes vies. La LP-3322 entre Linyola i Bellcaire d'Urgell, la LB-2001 entre Mollerussa i Torregrossa, la N-340 entre Santa Margarida i els Monjos i Vilafranca, la Nacional 2 en el tram Gomés-Sidamon, la C-55 entre Callús i Sant Mateu de Bages, cap a Brera, la LP-322 entre Vilassana i Linyola i la L200 entre Miralcamp, Puiggròs, cap a Mollerussa, que també registra incidències. De moment, totes aquestes carreteres que són les que es veuen afectades, i és que la pagesia, com saben, surt la pagesia de Catalunya surt avui al carrer en defensa del seu sector, que segons avisen està en perill arran dels costos de producció desmesurats i els preus a efectes de la sequera, a més de l'excés de burocràcia, com dèiem. Els pagesos també volen acabar amb els abusos a la cadena alimentària i demanen uns plans estratègics de la política agrària comuna adaptats a la realitat mediterrània, solucions per als danys de fauna i acabar també amb la competència deslleial de productes, diuen, importats des de fora de la Unió Europea, entre altres qüestions. Per tot plegat, protestes a aquesta hora a diferents parts del territori català, i per conèixer com van aquestes manifestacions podem saludar a aquesta hora a Joan Cavall. Ell és coordinador nacional d'Unió de Pagesos. Senyor Cavall, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia.
Senyor Cavall, quina és la situació a aquesta hora de la protesta?
Bueno, com has dit, ho heu anunciat, doncs hi ha totes aquests talls, i les comarques de Girona, que és on estic jo ara, doncs estem arribant al punt de trobada de les diferents columnes a l'entrada de la ciutat de Girona, i bueno, avui doncs serà un dia complicat per a tothom, però també la gent ha d'entendre que, bueno, que el sector també té uns moments molt difícils i molt complicats. Si vol continuar doncs menjant cada dia, doncs sé que ha d'intentar doncs, que, bueno, que la pagesia doncs, no ens puguem guanyar la vida. Si no, doncs no hi haurà alimentació doncs, de prop, i el que hem de mirar és que entre tots doncs, de sumar esforços i d'intentar doncs, que la gent acabi entenguent que, com compra, també decideix quina pagesia vol, no? Si vol la pagesia de casa nostra o vol la pagesia de l'altra punta de món, doncs que és el que la gran distribució vol acabar fent, no? No identificant, pagant, fent pagar en el consumidor ciutadà doncs, un preu elevat i pagant doncs, a preu de tirats per terra doncs, en els productors, no? I això és el que hem de intentar. Després, doncs, bueno, s'hi afegeixen tot això que has dit, no? La burocràcia, que el que hem de fer, doncs, nosaltres hi sabem fer és produir aliments, fer de pagès o ramader. S'hi afegeixen, doncs, també, doncs, tot el tema d'aquells costos, doncs, s'han disparat i, per tant, doncs, això també fa que, si tens preus baixos, doncs, els números no surtin i, malauradament, doncs, a casa nostra, no? A Catalunya sembla que la pluja, doncs, aquest fa un 2 o 3 anys, doncs, que no vol ser generosa amb nosaltres i, per tant, també doncs, és una suma de moltes qüestions. I després doncs, l'altre, que estem en un club que es diu Unió Europea, però clar, no és el mateix la climatologia de Dinamarca que la climatologia de Catalunya, no? No és el mateix estar al Mediterrani que estar al nord d'Europa, i per tant les normes tenien que ser adaptades i pensades en cada un de els llocs allà on és, i sembla que moltes vegades doncs, que això no acaba passant.
De seguida entrem en totes aquestes reivindicacions. Abans, però, senyor Cavall, deixi'm preguntar-li com s'han coordinat totes aquestes protestes un dia com avui.
Bueno, de diferents maneres. El sector, doncs, quan hi ha problemes, doncs, també sap organitzar-se, i doncs, les entitats que representem el sector doncs, hi han ficat doncs, la nostra part, i la gent doncs, també ha acabat fent, doncs, s'ha anat organitzant, veient doncs, bueno, com altres companys d'altres territoris doncs, també acaben tinguent, en aquest cas, doncs, capacitat d'organització per intentar doncs, bueno, mostrar doncs, que estem en dificultats, i la ciutadania doncs, també ha d'acabar entenguent que aquestes dificultats no és per caprici nostre, sinó és per intentar doncs, servir amb ells, que són aquí ens devem, entre el conjunt de catalans i catalans.
Li preguntava, senyor Cavall, perquè com segur que sap, l'Assemblea Pagesa de Catalunya ha avisat que les mobilitzacions s'han iniciat en grups de WhatsApp poc transparents, amb un esquema estatal, i que han estat reivindicats per persones, o podrien haver estat reivindicats i utilitzats per persones d'ideologia ultra. Com ho veu tot plegat?
Bueno, si hi ha algú que ho acaba dient, doncs jo no... Jo em sembla que el que hem d'acabar fent és intentar expressar lliurement i que siguem els pagesos i pageses que som els que visquem d'això, doncs els que creiem que és el millor per nosaltres i l'altre, doncs, bueno, sabem que estem en un context d'eleccions doncs, polítiques i, per tant, això tenim que intentar doncs, que no ens acabi afectant, que ens acabi afectant en bé que els que ens tenen que governar doncs, ara i els que vindran després doncs, pensin que el sector agrari també té necessitats i aquest se li tenen que donar respostes. En paraules, no, i el que voldríem seria més fets i menys paraules.
Ahir el ministre d'Agricultura garantia que arran d'aquestes protestes no hi hauria problemes de subministrament als mercats. Ho poden garantir, això?
Bueno, si ho diu el ministre, jo crec que no. Si és que hi ha moltes de les realitats i dels sectors, no? Clar, si tenim taronges aquí, però resulta que en comprem d'altres contrades del món que no compleixen les mateixes normes que nosaltres tenim, el que fem és arruïnar doncs, en el sector, però en el ciutadà doncs, no l'estem ajudant. I el que hauríem d'intentar pensar doncs, és en això.
De fet, una de les reivindicacions, precisament, és la que creuen deslleialtat dels productes importats, no?
Bueno, aquesta és que som, entre tots, doncs, una mica hipòcrites, no? Perquè si creiem doncs, que la realitat del país i la realitat d'Europa doncs, té que acabar sent doncs, que no... que tenim uns paràmetres doncs, pel bé de la societat europea que es marquen aquí, el que no podem fer és acceptar productes fets en diferents paràmetres i que aquests no acabin siguin igual que els d'aquí. Mm. Si, bueno, el que està passant no ens acaba siguent això, que som una societat una mica hipòcrita, no?
M'agradaria que també ens expliqués, perquè des dels mitjans, segur que ho ha sentit molt, senyor Cavall, avui estem parlant amb Joan Cavall, coordinador nacional d'Unió de Pagesos, estem explicant molt que una de les reivindicacions clares del sector de la pagesia és aquest excés de burocràcia. Però ben bé, davant de quina burocràcia es troba?
Mira, a veure, resulta que aviat m'he dedicat més hores a fer papers i gestions que no pas a fer de pagès, no? Per exemple, la Unió Europea diu que hem d'intentar tenir tots a Europa i estem al segle XXI, per tant, tots els temes digitals doncs, tenen que acabar funcionant. Però, bueno, però hi ha realitats, no? França, aquesta normativa l'ha aplicada com és l'esperit de la Unió Europea. Primer la fa de caire voluntari, pels més grans, i doncs anar fent un decalatge, no? De més grans a més petits. Hi ha una realitat del sector doncs, que hi ha una edat molt avançada i nosaltres no creiem que es tingui que acabar obligant. Perquè a França doncs, és optatiu, no? Per tant, s'hi va ficant de mica en mica, i l'estat espanyol, doncs, bueno, incomprensiblement, doncs, ho vol fer obligatori. Què acabarà passant? Doncs, bueno, després acaba havent-hi problemes. O sigui, primer el que hem de fer és no ficar-ne més de burocràcia, després treure'n. El que no pot ser és que quan fem qualsevol gestió, si ja hem entregat un document, doncs que el tinguem que entregar una altra vegada i una altra i una altra. I això és el que entre tots i la societat de l'immediatesi, en aquest cas del segle XXI, no s'entén doncs, que no ho puguem fer d'una altra manera que no d'aquesta, no? Mm-hmm.
I encara deixi'm preguntar-li per dues reivindicacions més que posen sobre la taula. La primera sobre l'encariment del gasoil, per la qual demanen un cert tipus de bonificació, no?
No, demanem que la bonificació que ja ara es faci directament al pont. Mm. Fins ara ens deien que no, era possible, però bueno, van veure tots els ciutadans que es feien un descompte, no? I que aquests doncs, tenien que intentar fer-ho igual que el que s'ha fet amb la gasolina amb el conjunt de ciutadans, no? En el poste, doncs, a cada un, quan anàvem allà, hi havia la gasolinera que ens feia una certa bonificació. Aquest sistema és el que tindria que ser, que quan fiquem gasoil, doncs en aquest fos el que tingués que ja tenir el descompte i no fer-ho com ara, que és una burocràcia, que al cap de l'any tornar a demanar i tornar a demanar i tornar a demanar doncs que ens retornin i, per tant, doncs, fer de banc de l'Estat. Nosaltres creiem que hi ha sistemes i s'ha demostrat, no? Perquè No fa gaires temps, amb el tema de la crisi del Covid, doncs, el conjunt de ciutadans hi va haver uns descomptes per la crisi, per tant, doncs, aquestes són el que haurien de funcionar també en el sector agrari.
Mm-hmm. Em parlava també, senyor Cavall, de la diferència entre el preu de producció i el preu de mercat. Què és el que hi passa per enmig?
Bueno, acaba passant doncs, que aquí hi ha uns quants doncs, que des de la crisi del Covid, amb més doncs, que fan el seu estiu cada any, sigui estiu i hivern, que són la gran distribució, i el conjunt de la ciutadania doncs, no obté productes baratos i el sector doncs, s'està arruïnant.
I encara, una altra de les reivindicacions és la política agrària comuna, que no troben del tot bé, no, encara? Per què?
Perdona?
Deia, encara una de les coses de les quals es queixen són les ajudes de la política agrària comuna, no?
Bueno, aquestes que en sí que més traves i més exigències mediambientals, però resulta que això té un major cost, però no es veu compensat, no? I això, doncs, bueno, també fa doncs, que no entenguem que al Mediterrani tenim unes qüestions i uns sistemes de produir i una climatologia, i doncs ja dic que Dinamarca o Holanda en tenen una altra, i això s'hauria d'acabar pensant, acceptant i aplicant el sentit comú.
En parla, senyor Cavall, de moltes polítiques que pren, evidentment, la Unió Europea, polítiques que afecten a tot el camp europeu. Vostè, senyor Cavall, creu que en som conscients, la societat, com a mínim catalana, que quan votem en unes eleccions de la Unió Europea estem buscant o estem votant polítiques que afecten de forma totalment directa el camp català, també?
Bueno, hi ha vegades que no, perquè la gent es pensa que això de Brussel·les és molt lluny i que són extraterrestres, però la realitat del país doncs fa que tinguem uns mandants, doncs, perquè a Europa la política doncs, és una política comuna, no és de cada estat, i per tant això ens acaba afectant directe o indirectament el sistema alimentari, la pagesia que acabem volent i el món rural, doncs, que després fem o ens omplim la boca la classe política que està desapareixent, doncs els pobles i si està, no hi ha gent, i això doncs, és degut a alguna cosa, no és per causa espontània. La gent, si no pot viure, doncs el que acaba fent és buscant una altra feina.
De seguida també li pregunto per la sequera abans, però corregeixi'm si m'equivoco, avui dia 6 hi ha talls a diferents carreteres del país, el 13 de febrer hi haurà nous talls a les carreteres catalanes i el 21 de febrer hi haurà tracturada a Madrid fins al Ministeri d'Agricultura. Això és així?
Sí, sí.
La cosa pot anar més?
Bueno, quan s'ha iniciat un procés de mobilització hem d'intentar resoldre els temes.
Què ha de passar perquè esperin totes aquestes aturades?
Bueno, a veure, què ha de passar és que entre tots, i sobretot la classe política amb els diferents governs, doncs donin resposta a les seves realitats.
Per tant, una reunió amb el ministre serviria?
Bueno, una reunió amb el ministre no serviria en que el ministre apliqués mesures. Les reunions, per si soles, serveixen per intentar doncs, escoltar per una part i donar solucions per una altra, però la cosa és fer i actuar. I el que veiem, de moment, no és ni paraules, i nosaltres necessitem fets, més que paraules, ara.
I una altra valoració que volia que em fes un dia com avui és per la qüestió de la sequera. Quina valoració en fan de la gestió que n'està fent el govern de la Generalitat sobre la sequera, que, recordem, ha reduït aquest 80% de l'aigua a l'agricultura i el 50% a la ramaderia?
Bueno, la sequera, primer, necessitem que plogui, i això no sé si el govern té capacitat de fer-ho o no. I després l'altre, doncs, bueno, sempre les gestions doncs són millorables. El problema que tenim aquest país, i sembla que la gent a vegades que no se'n recorda, és que a la meitat del país no tenim la capacitat de gestió nosaltres, sinó que tenim la capacitat de gestió una altra, que és la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, no? Per tant, aquesta és una. I en l'apartat, doncs, de que gestiona l'ACA, que és la que gestiona directament el govern, aquesta, doncs, la realitat és que el sector agrari, doncs, gastem molt poca aigua del cent, no? Majoritàriament va per la indústria i pel sector doncs, bueno, pel conjunt de la ciutadania, no? Mm. El 70% de la que gestiona l'ACA, doncs, és per altres usos i el 30% només és per l'agricultura. El problema és que sempre som els mateixos els que hem d'acabar sofrint, doncs, la primera retallada i, bueno, jo em sembla que fem una tasca molt important, que és la producció d'aliments i, per tant, això ho hauríem de pensar si té que passar per davant d'altres contrades o no. Fins ara, doncs, no hi ha passat.
Joan Cavall, coordinador nacional d'Unió de Pagesos, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho tot plegat avui a la caravana de Ràdio Estel. Salut i força, que vagi molt bé.
A vosaltres.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
A Pagès es feien servir fulles de col per fer els canelons. M'he sentit superescoltat ara mateix. No sé si crema el guió o què.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Si una parte de ti quieres tener casa ya, pero la otra necesita entender bien la hipoteca...
Con la que está cayendo, ¿qué hago? ¿Fija, variable o mixta?
Hipoteca con todo Banco Sabadell, con la agilidad de un banco online y los especialistas de un banco experto. Calcula tu cuota en bancosabadell.com/hipotecas.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust, comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
21 minuts que passen de les 9 del matí. Núria Ros, molt bon dia de nou.
Bon dia.
Rafa Sanahuja, molt bon dia de nou.
Anava a fer una cosa, però diré hola, hola.
No, no la facis, sisplau.
Val,
Olma Giró.
Bon dia.
Què tal, bon dia?
Molt bon dia.
Anem a la girocleta, va. Va, Giro, què escoltarem avui cap al final del programa amb la girocleta? Cap on vas?
Doncs mira, a veure, hem de dir que ara farem cada dia un petit avançament, no? Perquè si no sempre...
Canta que diguis per la ràdio sempre això de doncs mira.
Doncs mira, doncs mireu, eh? Tots els oients,
doncs
mireu
escolteu.
Bé. Exacte, no, doncs escolteu. Cada dia farem un petit avançament cap a les 9:20, alguna cosa així, però la girocleta continua sent a 1:15, no fos cas. Llavors avui el que farem serà parlar de videoclubs.
Ah.
M'agrada. Què tal, bé?
Home.
Em sona molt a passat.
Superfan.
Sí, home, és que és passat, és passat.
És aquell lloc una mica com... ara ho fas a través de Netflix, que et passes com 800 hores escollint la pel·lícula abans que mirar-la. Mm. Abans t'hi passaves al videoclub 800 hores escollint
però,
la pel·lícula.
Però jo crec que el videoclub era més àgil. Tinc la sensació...
Sí?
Jo crec que sí.
Jo m'havia passat...
Sí. Home, jo també.
Una horeta tranquil·lament.
Però és que a Netflix de vegades jo dic, mira, no veig res.
És igual.
Al final, dic, mira.
És igual.
Però al videoclub potser hi anaves i deies, mira, no llogo cap pel·lícula, no m'han agradat cap.
No,
adéu.
Final, sí.
Sempre aquella, perquè li preguntaves al senyor o senyora del videoclub i et feia una bona recomanació. Mm. Això a Netflix encara no passa, veus?
No hi ha recomanadors.
Hi ha algoritmes, però no hi ha recomanació.
Bueno, el Sorelló, Núria, esta sèrie és per a ti.
Això, home, sí. Algoritme, sí, sí.
No, jo de vegades ho miro i dic, no em coneixes res, Netflix.
Doncs això és que l'algoritme no et funciona, eh?
A mi això, a vegades,
Ni idea del que m'agrada.
No, jo he de dir que els videoclubs, tot i ser la més petita d'aquest programa, em va agafar l'època dels videoclubs i tinc molt bon record jo i tant de bo.
Però a mi m'ho has dit abans a la redacció i he dit, sí. I tu, Núria?
Sí, però molt breu el record.
Sí?
Jo me'n recordo d'un videoclub de Platja d'Aro, que jo estiuejava allà i anava a vegades, però res més, eh? No,
hi havia una
cadena
importantíssima, que eren els Blockbuster.
Els Blockbusters, sí senyor.
Jo no sé quin hi havia a Figueres, però n'hi havia un i cada divendres, amb la meva millor amiga, era nit de pel·lícula i el seu pare ens acompanyava al videoclub i ens deixava escollir una pel·lícula cada divendres.
A Castelló, jo tinc una anècdota. A Castelló hi havia una cadena que es deia Fotocine Lledó. Lledó és un nom típic de Castelló, sí, perquè és la verge del Lledó, no? Que és la patrona de Castelló i tal. I la meva germana va treballar allà uns quants anys. Per tant, jo tenia passi exclusiu en totes les novetats i
portava
les pel·lis gratis. No, gratis.
Ah, gratis?
Sí.
Per tot tan cinèfil.
Però ell parla de les pel·lícules que es posava la pel·lícula i apareixia també un pianista fora de la televisió a posar-li so.
Sí, sí, era cinema mut.
Buster Keaton.
Era Buster Keaton, Charles Chaplin, los...
Los grandes.
Exacte, el gordo, el flaco, tota aquesta gent. Vas criar jo.
Doncs estem parlant de videoclubs perquè, com us podeu imaginar, des de l'arribada del DVD, de totes les plataformes online com Netflix, Amazon Prime, etc i mil més, doncs des que tot s'ha modernitzat tan i tan ràpid i des que l'oferta és infinita, doncs no és cap sorpresa que quedin pocs videoclubs oberts al país. De fet, l'any 2005, i us parlo ja de fa temps, van passar d'existir, que era com al final de l'època daurada, 7.000 videoclubs amb activitat aquí a Espanya, sí, a 300, o sigui, i ara d'aquests 300 en queden poquíssims, però poquíssims, poquíssims, i només en sobreviuen alguns. I dic sobreviure perquè viure bé, ja us dic jo, que no viuen bé.
Això en quin any, aquest descens?
El 2005, de 7.000 a 300. I ara d'aquests 300 en queden molt, molt, molt pocs. I un d'aquests pocs que encara sobreviu és el videoclub més antic de tot Espanya, que està a Barcelona.
Sí,
i suposo que us sonarà molt el nom. Video Instant. Sí. Hi heu anat alguna vegada?
Sí, és un clàssic de clàssics. A més, hi trobes pel·lícules descatalogades allà.
Ara. Doncs què passa? No, és que en Joan m'ha donat el tret de sortir de tot, que, com deia, és molt complicat viure, sobreviure, si ets un videoclub, perquè doncs poca gent hi va, no?
Evidentment.
Doncs ara Video Instant, per intentar sobreviure, per agafar una mica de revifada, el que ha fet és molt interessant. Ha posat a la venda 1.000 pel·lícules descatalogades, de col·leccionista, que no trobes enlloc més, fins al 15 de març. Llavors, cada dia entres a la pàgina web de Video Instant, van publicant diverses pel·lícules, i llavors tu tens l'oportunitat de tenir una pel·lícula de col·leccionista.
Fixa't.
És una pel·lícula única. Clar, a mi m'ha portat a qüestionar-me, de dir, ostres, llavors ells perdran el seu fons, perquè és molt important conservar pel·lícules que ja no es troben enlloc més. No patiu, perquè en guarden una còpia, però clar, com per primer cop tu pots tenir una pel·lícula a casa, que la pots comprar, que no trobaries a cap altre lloc.
En quin format?
Amb DVD, suposo.
Amb DVD.
Amb el DVD és el que es posa amb Sí, suposo que sí, no?
Matos és indignat perquè ell vol VHS o
beta. Home, VHS no crec.
Bueno...
Què vol dir?
El meu record, record de videoclub és...
Videoclub.
No, jo havia anat amb DVD al videoclub. Jo agafava DVD.
Sí, també va arribar l'època del DVD, però clar, els que som...
L'època daurada del videoclub és el vídeo.
El gros. El que tu posaves la mà a dintre. Jo un cop vaig posar la mà a dintre.
Jo en conservo molts a casa, eh?
Sí, home, i tant.
El problema és que ja no tinc l'aparell.
Exacte.
De posar-ho.
Jo recordo quan a casa va arribar el vídeo. Allò va ser meravellós.
I li trencàvem la...
La vida va cobrar sentit, de sobte.
Li trencàvem la pestanyeta i li posava en celo per gravar.
Perquè es podia gravar de la tele.
Mira, ara que em preguntau sobre els meus records, jo tinc un record molt bo del meu avi, que sempre em gravava ben del pla.
Ben del pla.
És a dir, amb aquests aparells més gruixuts i amb la...
Amb el vídeo.
I cada dia a l'hora de dinar, que jo dinava a casa abans de tornar al col·le, me'l posava. Quin record més xulo.
Mira,
un altre record que tinc jo és... Jo vaig descobrir Le Luthier, si no els coneixeu... No sé què feu. Jo vaig descobrir Le Luthier amb una gravació de la 2... del seu espectacle viejésimo aniversario, que llavors era impossible veure'l si no era al teatre,
perquè
no hi havia gravacions, no hi havia internet, no hi havia res. I aquella cinta era... Jo la guardava, la protegia amb la meva vida, perquè si li passava alguna cosa...
Que bonic. Aquestes coses s'han perdut.
Jo encara tinc el dubte, perquè sí que és cert que llogava pel·lícules amb DVD, però també n'havia llogat amb VHS, i el que mai encara no sabré és si quan tu llogaves una pel·lícula i la tornaves, l'havies de tornar rebobinada.
Sí,
era
la premissa, però...
Sí?
Però no, de
no tothom ho feia, no?
No tothom
jo
crec que
no. No, i ara el problema és si llogues una... O sigui, jo ara, per exemple, em regalen un DVD i no tinc... És que l'altre dia em va passar, amb la Marató. No, però és que no puc. El meu cotxe no en té. No té lector de DVD. L'ordinador tampoc se'n fan ja amb lectors de DVD. Sí.
T'has queixat que el cotxe no té DVD?
Sí.
No, però estàs, igual estàs confonent...
No, DVD vull dir el format... O sigui, m'esteu entenent, el prim, però també el pots posar... Exacte. O sigui, és el per escoltar música o per mirar pel·lícules. I em refereixo que no...
Si em refereixo a poder posar el disc de la Maratolla.
Gràcies. Ni l'ordinador.
A l'ordinador tampoc. A l'ordinador, tu, normalment, alguns ordinadors aquest, tenen sí, allò que surt, exacte.
No
i tu pots
tampoc,
mirar pel·lícules no, o escoltar ai, un disc.
Aquest jo no tinc a un ordinador de casa, tinc dos, el més antic ja no. Té, i al cotxe també tinc per escoltar discos que no faig servir, evidentment, perquè connecto el Bluetooth i ja està.
Ja, però, també bueno, ja. Records, quan al cotxe es posaven els home, DVDs aquests.
Sí, sí. I els cassets.
Els cassets, i això
jo
ja no.
Jo de fet sempre.
Jo això no. La tosa bé aquesta en teniu encara, en conserveu
sí.
O no?
Sí?
No.
Sí, tant.
Relíquies, ja.
Jo no, jo crec que a casa, o sea, a casa meva segur que no, i a casa meva dels meus pares tampoc.
Col·leccions de...
Tu sí, eh? Sí,
i em mires de tant en tant, o no?
Això amb el temps serà sí, sí, una relíquia. Sí,
mira, jo vaig estar a Castelló ara fa uns dies, 10 dies, i vaig trobar en un armari cintes de VHS, de Friends.
Fixa't.
Friends ja existia aquella època?
Sí. Jo tinc la col·lecció amb VHS de Friends.
Amb VHS, eh? Sí,
podeu anar a la Fira del Cop d'Ull i vendre-les.
Doncs jo tenia de Friends...
També hi ha les màquines ara que transformen de VHS a DVD.
Sí, sí, sí.
Això és interessant. Sí. En definitiva, a veure, he buscat a la web de Video Instant, que recordem que han posat 1.000 pel·lícules descatalogades a la venda,
sí.
I amb alguns dels títols que van sortint, a mi us he de dir, us he de confessar que no me'n sonen gaires, però jo confio en que en Rafa o en Joan alguns els hi sonin.
La voz de l'experiència.
Exacte. Operación Kandar, l'heu vist?
Vejez.
No.
La guerra de los lulús.
No, per com va, de fotre una clatellada. La voz de la vejez.
No, aquesta no és una pel·lícula encara.
No me suena nada de lo que dices.
La guerra de los lulús.
¿De los lulús? A mí me suena de los mundos, pero...
No, el Valle de la Esperanza, aquesta sí,
sí
no?
Sí,
aquesta sí, Joan?
Jo no, eh?
Más que nunca. Más Joan va guanyant, eh?
Que
El sol del futuro, más que nunca és la pel·lícula. El sol del futuro.
Ni idea.
Mi gran boda griega.
Aquesta sí. També.
Venga, va.
Aquesta és més moderna.
La manzana de oro.
No.
El viaje de Harold.
No.
Aquesta em sonava. I un tipo solitario, el tulipán negro, o el último cuplé.
Ah, amb l'últim cuplé, sí.
No? Vinga, algun hem vist, algun hem vist.
I el tulipán negro, allò és un desodorant, no?
He fet un petit...
O sea, que era una mantega.
Tulipán negro.
Ai, per favor.
Era una mantega. No?
Era una mantega?
No sé què et poses sota la xella.
I un desodorant també era.
Et poses mantega?
Espera, ara vaig a buscar-lo perquè vull reivindicar...
Tulipán negro no és un desodorant.
És una mantega.
Espera't una cosa, ara buscar-lo.
Tulipán a seques és una mantega.
Ah, val.
És groga. Sí, tulipán de tota la vida.
És la groga, és la mantega groga de tota la vida.
La mantega és groga, no?
Tulipán negro desodorant.
No,
diríem l'apuntori groc.
Val.
El desodorant sí. Que utilitzen les persones com vos de l'experiència.
Aleshores hi ha tulipán, que és una mantega.
Pots comprar a Primor, per exemple.
Que ens n'anem del tema. Sí. Avui, a 2:15, parlarem amb l'Aurora de Pares, que és la responsable de Video Instant, i atenció perquè és la filla del matrimoni, que l'any 80 van obrir per primera vegada aquesta botiga, per tant, porta tota la
filla,
vida. Sí, respirant cinema. Sí. Però abans, un petit... És que he volgut... M'ha agafat la curiositat i he dit a veure quina deu ser la pel·lícula que més vegades s'ha llogat de tota la història en els videoclubs.
Ai, bona. Ostres, Titanic.
No hi ha xifres exactament oficials, el que passa que comparant alguna aposta...
Titanic, he dit jo.
Bravo!
Sí?
Bravo.
Sí, de tota la pinta.
Llamaven el Titanic el buque de los sueños. Y lo era. Realmente lo era.
Eso es. Abre los ojos.
Jo us he de dir que no m'ha sorprès gens.
No
m'ha sorprès gens.
Quan James Cameron va fer la pel·lícula, em va tantejar per fer el paper de l'avi aquella pesada.
Sí, segur.
Sí.
S'escauria moltíssim.
Només que... No ho hem dit, això, però Rafa Sanagoja, quan anava al videoclub...
Jo anava de vacances a Mallorca en el Titanic.
Anava de la mà, una cada mà, dels germans Lumière.
Sí.
Sí,
érem col·legues.
Tot molt bucòlic.
Érem col·legues. No diem res... Eren muts, no sé si ho viu.
Però això és la companyia perfecta per tu.
Els hi vaig donar jo la idea del tren aquell. Dic, això ho feu i acolloneu a tot el món. I em diu, no, home, no ho fareu. Mira.
Això amb la música de fons.
Sí, i aquesta idea li vas donar jo a James Cameron.
Sí.
Vaig agafar la flauta
tocar,
i dic...
No?
Dic, mira, aquesta seria una bona banda sonora per la teva pel·lícula, aquesta.
És la versió.
Una cosa.
És la versió bona.
És la versió bona?
Sí,
home.
Ara, ara entra
és,
Celine Dion.
És Celine
Perdona,
Dion.
Em recordava quan jo tocava la flauta a música. Ah, d'acord.
Ens estan vacil·lant.
Estava de debò, eh? Dic, jo tocava igual la flauta a classes de música.
És Celine Dion a les 3 del matí, tornant d'un after.
No, però és que he tingut un moment de dir, no pot ser que això sigui el vi. Vull dir, que he tret jo el tràiler, no m'ha sonat tan malament.
Això, una nit de festa, ai. James Cameron li va dir, no me la toques tu en flauta, aguanta'm el cubata. Ah, bueno, va dir, sí.
I va passar això.
Ai, no, mira, com a dada curiosa, que sapigueu que només el primer dia que s'han posat a la venda la pel·lícula, i parlem de venda perquè els videoclubs sí que sí, de tota la vida s'han llogat pel·lícules, però es veu que cap a principis dels 90 es va com començar a posar de moda el que també venia en pel·lícules. Llavors, el 98 va sortir Titanic. Doncs el primer dia que es va posar a la venda es van vendre només en un dia 600.000 còpies.
Sí que sí, allò va ser...
I
sí,
resulta, sí, clar, jo encara no havia nascut, vaig néixer l'any següent, no sé si ho recordareu, però es veu que el dia que es va posar a la venda molts videoclubs van obrir de matinada per ser els primers en vendre la pel·lícula. I això no ho sabia.
Fem conya en Titanic perquè té elements per fer bromes, però és un pel·lícula.
És la meva pel·lícula preferida.
Pel·lículot, magistral.
30 vegades.
I jo, on estigui Kate Winslet, aniré vessant perquè ella passi, perquè em torna boigíssim.
I acabem, a veure si m'ajudeu, perquè no ho he volgut fer jo. Quan es va posar a la venda per primera vegada Titanic, valia 2.995 pessetes.
Ostres.
Això quan és?
Això m'heu-vos quan és?
No ho sé.
Són 3.000 pessetes, uns 18 euros.
Uf. Bé.
Sí, uns 18 euros, més o menys.
Doncs això és el que valia la primera pel·lícula de Titanic. I res, en total se n'han venut 1,9 milions de còpies de Titanic, que sigui molt aviat.
No, James Cameron ara pot dedicar-se a fer aquestes històries dels blaus aquells que fa.
Sí, d'Avatar.
D'Avatar, perquè ja pot viure amb Titanic.
Exacte, normal. Aquí.
Escolta, tot plegat parlarem a 2:15, de dues, eh?
Exactament, Joan. Fins doncs, després, vaig tirant cap allà.
Ara, que vagi bé. Adéu.
De Lifestyle amb Núria Ros.
Sis minuts gairebé que passen de 9:45 del matí. Núria, què ens expliques avui? Per què ens dones consells?
Avui us porto els consells definitius per tenir una bona firma, una bona signatura. Ostres. No
bona
sé com
aquesta.
Li dieu vosaltres. Firma, signatura...
Jo sóc de signatura, sí.
Signatura,
jo, depèn, si ho dic en castellà, firma. Si ho dic en català, signatura.
Sí. Sí. Està acceptat, en català.
Està firma, acceptat, sí, sí. Sí, sí. Home, i tant, signatura. Vaig buscar. Mireu, són uns consells necessaris perquè tothom ha de tenir la seva. És a dir, això sí que cadascú ha de tenir la seva. En Rafa ja ens l'està representant. De seguida us pregunto com és la vostra, quant de temps fa que firmeu amb la mateixa, si us agrada la vostra firma o no, però abans deixeu-me dir que la firma és la representació gràfica de cada persona i que, per tant, és molt important tenir-la clara i que s'entengui.
Que s'entengui?
Que s'entengui.
Que s'entengui?
Jo sé que només un 1% de la població té una signatura que s'entengui, però és un dels consells més bàsics, que s'entengui, i us explicaré el per què. Dit això, us agrada la vostra signatura?
A mi sí.
Sí.
Partidari.
Quant de temps fa que teniu la mateixa? Perquè hi ha gent que va variant,
temps,
eh?
Temps immemorials, des de l'inici dels temps.
Des de que...
Sí. Sí. Sí, també.
També.
No ho recordo.
Jo també, sempre tinc
no
la mateixa. Per què vau decidir aquesta signatura?
Jo tinc una raó.
Explica'ns-la.
La primera... O sigui, això que veus, la gent no ho pot veure,
clar,
perquè això no ho diu, però és un garabato sense més, vale? Amb una forma que té una mena de forma de com...
Que trobo que s'assemblen prou, eh?
Sí, la de Joan i la meva...
Explicant a l'audiència que les signatures de Joan Trias i Rafa Sanahuja són pràcticament idèntiques.
No havíem quedat.
Què heu fet?
No hi truco, no hi... Bueno, no sé, és el nostre cervell que funciona de manera prou similar, sembla ser.
Vols dir.
Però jo tinc una cosa. Aquí posa Sanahuja. Al meu cap, aquí posa Sanahuja, vale?
Vale. No passa res, l'audiència no ho veu, no posa Sanahuja
no
per allò.
Al meu cap sí. Llavors, jo vaig començar fent un Sanahuja ja una mica
elaborat,
estrany.
No?
Sí. No, una mica estrany, però ràpidament vaig passar aquest garabato. I m'agrada perquè Francisco Ibáñez, el mític creador de Mortadelo i Filemón i altres personatges de la nostra infantesa i vida, feia amb la seva signatura una cosa molt semblant. Feia com un subratllat. I aquest subratllat en mi va variar amb aquesta línia que va cap enmig. És per Francisco Ibáñez.
Fixa't.
Sí, sí.
Quina perquè, història, eh?
Perquè jo, quan era nen,
Francisco
feia
Ibáñez,
molts...
que ja té semàfor a Barcelona i signatura de Rafa Sanahuja.
I tant.
Quan era nen, jo feia dibuixos de Mortadelo i Filemón, que encara el sé fer.
Sí.
I mira, vaig copiar una mica l'estil de la seva signatura.
Sí. Mira, de seguida anem als consells, però us deia que un dels primers consells, de fet el més important, és que la firma sigui clara.
Val? En aquest cas no ho aconsegueu cap dels dos.
A veure la teva, espera un segon.
Us sembla una vaginada, però no ho és, eh? Això va una mica de... Digue'm com signes i et diré qui ets. Ara en parlarem de tot plegat.
La teva sí que s'entén prou.
Sí, la meva s'entén. De fet, és Núria amb un cert... Ai, tampoc es pot explicar tal qual, que després me la copien. En fi.
A més, JT, si us hi fixeu.
JT...
Escric com molt ràpid, Joan Trias.
Ah, val.
És JTR.
Sí.
Trias.
Clarament. Ah,
Trias.
Clarament, ho veig clarament.
Ho veus clarament, eh?
Bé,
clarament.
Jo veig que necessiteu consells. Els oients estic convençuda que també, perquè segur, solem general, signar d'una manera que a vegades ni pensem.
Clar.
Per això avui hi ha consells de Lifestyle, els consells definitius per tenir una signatura de 10. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser.
Que xula que és aquesta cançó de Miqui Núñez.
Molt, molt.
Sí.
Mira, la vaig escoltar un dia en directe en un concert de la Mercè i gallina de piel, que em dirien. Escolteu-me, consells. Consell número 1, que sigui clara. Fixa't. Val? Us explico, existeixen tres tipus de firmes. Això no sé si ho sabíeu. Estàs ja de signar tot el paper, repassant avui?
Estava fent un mortadelo.
Ai, que xulo, és boníssim.
Ara m'ha vingut la inspiració del mortadelo.
Escolteu-me, mentre explico aquest primer consell, algú que li faci una fotografia i la pengem a xarxes.
Sisplau.
Això és un mortadelo aquí en un paper. Però
no, però dibuixes si prou bé.
Gràcies.
El que dèiem. Existeixen tres tipus de firmes. La firma pura, que significa que és totalment llegible.
Sí.
La vostra no és, en aquest cas.
No.
Llavors, tenim la firma amb inclusió rúbrica, que vol dir que conté escriptura llegible i agrega alguns detalls addicionals que no s'entenen. I llavors, en últim lloc, tenim la firma rúbrica pura, que té un traçat il·legible.
La nostra.
Més en el vostre cas.
Sí.
Dit això, que sapigueu que els experts, perquè hi ha experts en signatures, recomanen tenir una firma pura, és a dir, que s'entengui. Això, senyores i senyors, demostra que la persona es mostra al món amb transparència, amb senzillesa i sense por a l'exposició.
Fixa't si som complicats.
Per tant,
nosaltres...
Sapiguent això, hauríeu de tenir sempre una signatura clara i que s'entengui, si no, del contrari, demostrareu ser persones amb poca transparència.
Fixa't.
Ara m'ha collonit una mica.
Nula.
No. Digue'm com signes i et diré qui ets i t'ho demostraré al llarg de tota la secció, eh?
Mare.
Sí, és així.
Bueno.
Consell número 2, a veure si l'aconseguiu. Doneu preferència a la lletra manuscrita. M'explico. Si una persona està acostumada a escriure en tipografia d'impremta, és a dir, a través de l'ordinador, i a la seva firma utilitza el mateix tipus d'escriptura, és a dir, agafa aquesta manera de fer i escriu com si escrivís en un ordinador, està denotant poca empremta personal en la firma, és a dir, poca essència personal. I això significa que la persona no flueix i que no es mostra al món de la seva verdadera... És a dir, tal com és. És a dir, una mica doble cara.
Val?
Per tant, sapiguent això, els experts recomanen donar sempre preferència a la lletra manuscrita i mostrar-vos tal qual sou. És a dir, firmeu com sou, tal qual. I aquest consell, en general, tots els consells, és una mica el que us deia, que és, digue'm com firmes i et diré de quina manera ets tu per dins.
Ai, clar, però jo signo com em surt i em dius que això és també una doble.
No, t'ho dic jo, ho diuen els experts.
Clar.
Consell número 3, equilibreu les corbes, els angles i les rectes.
Res, ni això.
Clar, ni això, eh? En aquest cas, una bona firma ha de tenir sempre molt d'equilibri entre aquestes tres coses que us acabo de dir. Si ho feu així, aconseguireu transmetre flexibilitat i adaptació. I el motiu, digue'm.
Jo ho veig prou equilibrat.
No, en aquest cas sí, tu ho aconsegueixes. I el motiu és molt senzill, eh? La recta representen els processos cognitius i la senzillesa a l'hora d'actuar, els angles representen la fermesa i les corbes les emocions. Per tant, sapiguent això, combineu aquestes tres coses i demostrareu ser unes persones de cap a peus.
Ja, doncs perdona, però jo crec que aquí...
aquí ho aconsegueixes,
Em sembla molt guai.
I tu, Joan, també.
Sí, home, sí.
Tu també.
També, sí.
Tens rectes, corbes i angles i de tot. Consell número 4. És una nada d'olla brutal avui, eh?
No? Mola.
Sí. Consell número 4. Eviteu les ratllades.
Les ratllades.
Sí. Això que fem.
No les ratllades mentals, eh? Els traçats aquests sense significat.
També s'han
clar, una ratllada, és a dir, tatxar alguna cosa d'una firma demostra molt poca serietat i també poca professionalitat a la persona que ho fa.
Ah, vols dir... no m'ha sortit bé i faig un tatxon.
Clar.
Ah, val. No,
mira, anem a...
No per se,
és a dir,
sinó...
És com si ara heu de firmar un contracte.
Sí.
I et surt malament i fotes típex.
I feu la vostra signatura habitual.
Sí.
I te queda una part que no t'ha acabat de quedar bé i fas un traçat, un ratllat,
no.
I ho tornes a fer per
no,
sobre.
No,
home, no, no.
Què és això?
No. No. Si no surt bé la teva pròpia firma, ja...
No, però ja, hi ha gent que ho fa, eh? Hi ha gent que ho fa. Per tant, eviteu sempre tatxar, ratllar parts de la pròpia signatura per així demostrar que sou persones com cal. Pot semblar una bajanada, però és el que us deia. Us imagineu firmar un contracte amb una prestigiosa empresa i tatxar tota la firma? Oi que no us ho imagineu?
Horrible, horrible.
Doncs no tatxeu, no. Bàsicament. Últim consell, consell número 5. Ja. No retoqueu la firma. Val? És un consell que va molt de la mà amb l'anterior i és importantíssim. Com bé sabreu, hi ha persones que quan han acabat de firmar acostumen a afegir algunes línies i altres elements per remarcar ben bé el que és la seva firma.
S'ha de fer d'una tirada.
Clar, això és un error. No fer-ho d'una tirada, perquè demostra inseguretat per part de la persona que ho firma. Per
es veu de seguida la signatura, eh?
Sí,
sí,
exacte.
Sí, sí.
Per tant, ara que ho sabeu, intenteu evitar subratllar la firma. I si no us ha quedat bé, escolta'm, que tampoc esteu demostrant les vostres habilitats artístiques. Bàsicament esteu signant un contracte. Per tant, seguretat.
Ara.
La firma ràpida, pim-pam-pum.
Pum.
Bocadillo de atún, que en diuen.
Ara.
A veure, sé que són uns consells una mica estranys, avui.
No, estan molt bé.
Us han agradat?
Super a favor.
Sí, és que, com podeu imaginar...
Al principi m'he preocupat, perquè he pensat que sóc una persona poc transparent,
no,
però després
no,
la part del...
Un dia hauríem de portar una persona entesa en signatures i que ens fes una anàlisi de les nostres signatures.
Sí, però primer que ens ho expliqui en privat.
Tu saps les estafes que s'han arribat a fer a través d'una signatura?
Clar.
És que és un tema important.
Com d'aquí, eh?
I hem anat una mica al passat, no? Perquè ara tot es fa amb contrasenyes i coses molt tecnològiques, sí. Doncs recuperem les signatures. A mi m'agrada molt, signar.
T'agrada signar, sí.
Us imagineu signar mai un autògraf? Us agradaria o no?
Ja t'explicaré.
N'has firmat? Explica. No, Tenim temps avui.
O sigui, autògraf com a tal, no, però sí que m'han demanat que em dediqui alguna cosa.
Mm. Ai, sí, quin level, fixa't. Quin level.
Però no en pla, no perquè sigui jo famós, sinó per carinyo, per posa'm aquí una dedicatòria.
Molt bé. Res, avui està més que demostrat que una signatura diu molt d'una persona, més del que ens creiem.
Sí.
Per tant, importància a tots aquests consells que us he donat si voleu ser unes persones com cal.
Absolutament. Anem a la fórmula?
Signat, Núria Ros.
Ara.
La fórmula, claredat, més lletra manuscrita, més equilibri, menys ratllades, menys retocs, igual, olala, la millor firma és la teva.
Gràcies, Núria.
A tu.
Un nou dia començat, em llevo al teu costat, respires lentament. Un nou dia t'ha abraçat, et lleves i no saps que enyorarem aquest moment. Les casualitats són les que ens han portat a viure aquest present, que jo no en sóc conscient. Si m'esperes, allà fora et cantaré. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. I ara que tot ha acabat, que no tinc al meu costat, et sento diferent.
Amago en un calaix les mirades d'amagat, les cançons que em vas cantar són les que vull cridar.
Si m'esperes, allà fora et cantaré. Marxarem amb els dies regalats i amb els somriures que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem.
escriuré que sí que va ser fàcil. T'estic cantant la nostra història en un paper.
Marxaré recordant tots aquells dies i amb el somriure que tu sol sabies fer.
Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies regalats i amb els somriures que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem.
Estrelles i amb el somriure que tu sol sabies fer.
Pràcticament 10 minuts i ja arribem al punt horari de les 10 del matí. Capravo.
Bravo.
Saps quina és la signatura per excel·lència dels supermercats catalans?
Capravo.
La de Capravo.
No en podia ser una altra.
Aquí la tenim. Els tres fundadors signant amb els seus cognoms. Fantàstic. Moment Capravo, com sempre, cada dia aquí a Radio Estela, la caravana. Ja
és
sabeu
així.
Que cada setmana els amics de Capravo, ara us explicaré totes les seves excel·lències, perquè són moltes i és molt interessant tenir-les al cap, perquè ens convé, perquè ens convé. Perquè ens convé estalviar i perquè ens convé el bon servei que ens donen. Tenen aquest detall amb els nostres oients, aquesta meravellosa cistella. Ahir estrenàvem, bueno, explicàvem l'estrena del mes de febrer amb una cistella pensada per viure en salut, podríem dir, fent aquí un crossover entre dos dels nostres moments del matí. Una cistella amb productes bàsics per tornar a la rutina amb hàbits saludables. Us recordo, a més, amics, amigues, oients, aquests productes també es poden trobar a Capravo a casa, al supermercat online de la companyia. A la cistella Capravo, a la qual podeu optar per divendres, i trobareu productes plens de nutrients, com ara la crema de carbassa.
Fixa't.
Que bona.
Boníssima.
Carbassa, una crema de carbassa, allò per sopar. No, no, això és més per sopar.
Sí, sí, ja. Fa més per sopar.
Ja, Núria, li faig cas amb aquestes coses perquè té bon gust per a aquestes històries del moment alimentari.
Una crema de carbassa amb una mica fruits secs per sobre.
Fruits secs?
Sí.
I picatostes?
Ametlla.
Picatostes?
Si vols, sí. Tu tira.
No, no, crema de carbassa amb pipes de carbassa.
També boníssim, boníssim,
exacte,
això.
Bona barreja. Tenim la llentia pardina, que ja que és petitona, que té un sabor especial.
Que bona, eh? Per fer espirals, amanides.
Per fer amanides, perfectament, de llenties. Espirals amb vegetals, també per fer amanides, o per menjar-te com vulguis, evidentment. Espàrrec curt, en aquest cas. Suc de pinya, substituït. Veníem del suc de taronja i ara ve el suc de pinya. N'hi ha gent per tots els gustos, eh? Hi ha gent que prefereix el suc de pinya directament. I també tenim com a complement, trobarem coquetes, no croquetes, coquetes d'arròs.
Coquetes,
Coquetes aquestes d'arròs que són fantàstiques per posar-te
boníssimes,
a sobre una llesca de pernidors o del que tu vulguis.
Amena, o soles.
Amena de torrada.
Estan bones soles,
O soles, directament.
Sí, sí, sí.
I l'oli siurana, que el matí parlàvem.
No podia faltar.
Aquest matí parlàvem de com està l'oli pels núvols. Doncs Capravo i Radio Estel et regalen una ampolla d'oli siurana perquè el facis servir i el gaudeixes. I a més, els productes d'higiene personal i bellesa...
Què més vols?
Que en aquest cas són loció d'oli de camèlia. Loció d'oli, I sabó de mans amb mantega de karité, aquest producte que ve de les plantes i que cuida la nostra pell.
Fixa't.
Tot això de part de Capravo.
Cistella Capravo Detox,
Sí, jo estava esperant que hi hagués bio. Te'n recordes aquella aderia que ens va donar al principi de dir que tot era bio? Perquè era bio, la cistella.
No, però ara tot és detox.
Ara és detox, ara és per la salut.
Mira, ara que vindrà l'operació Sant Vich.
Exacte, doncs tot està connectat. Us recordo, 65 anys d'història de Capravo, evidentment, amb aquest bagatge personal.
Quina barbaritat.
Amb aquest bagatge, perquè la veterania és un grau,
Evidentment.
I Capravo la té, la veterania, però al mateix temps sap en quin moment estem de la història social, fan estudis socials i diuen sí. Les famílies necessiten estalvi. Doncs estalvi personalitzat a Cap Bravo. Productes pensats per tothom. Ja sabem, que tenen, trobaràs de tot.
Tenen una targeta familiar? Escolta'm.
Sí, blava. Sí, corporativa.
Exacte. La jo la tinc, evidentment, perquè sí, de persones intel·ligents, jo em considero intel·ligent, tot i que no em creieu.
Ell s'ho diu i s'ho fa tot. Mira, l'altre dia vaig anar... Puc,
una petita anècdota.
Endavant, Núria Ros.
Vaig anar a una festa artesa de Segre. A Lleida.
Una
festa de Segre.
Sí, sí, però vull dir que des de Girona cau lluny.
Sí, una miqueta.
Vas anar, Vas anar contenta, pel que veig.
No, m'ho vaig passar molt bé, però la boira... Ho vaig passar molt malament, amb la boira.
Avui tracturades, eh?
Sí. Uf. Llavors, vaig anar a un Cap Bravo
a
comprar una cosa que necessitàvem abans de la festa. I clar, em diu, tens la targeta client? I dic, sí!
Home. Mira.
Clar, no ho hagués dit mai jo, dir això a Lleida. Tota
feliç. Tota feliç. Home, és que
estan... Fa molta il·lusió.
Clar, però a mi no em sorprèn, perquè estan a les quatre províncies de Catalunya. 3.000 supermercats.
Són...
Són legions. Són legions.
Legion.
Tenim a la cabra de la legion. I els supermercats, que són moltíssims. Doncs, escolta, tenim aquesta cistella, la sortejarem divendres. La mecànica és molt senzilla, cada dia una pregunta. Participeu, ara us recordarem el número de telèfon. I vinga, avui, la pregunta d'avui. Tal dia com avui, va néixer, i a més és el seu dia internacional.
Sí.
És a dir, és el seu dia internacional.
Ui,
espera't. Que m'ho
feu,
però...
N'ha desaparegut la meva
directa. Cafè, ara, beu cafè.
És que m'ha sortit, com un mar de dins, una cosa increïble. No sé. Sí, sí, sí. La se...
Bueno, a veure, porta una galleda que aprofitarem l'aigua.
No, exactament. Dic, la sequera, en aquest cas, la meva gola no està succeint. Bueno, tal dia com avui va néixer, i a més és el seu dia internacional, un artista que jo crec que tenim tots a l'imaginari. Estem parlant de Bob Marley.
Que bo que era.
Molt bo. I,
que bo que era.
Jo cada vegada que l'escolto penso, quina veu més nasal
sí.
I a la vegada més maca. Perquè és,
we'll be together.
Està guai.
Sí,
tu
sí.
Creus que alguna vegada va fer un concert dempeus? Sempre estava assegut a un puff, no? Jo les imatges que tinc, és
no,
ell
sí,
assegut.
Sí,
es posava dempeus de tant en tant. Molt bé, doncs cada...
Quan podia.
Bueno, clar, entre la boira. Cada 6 de febrer... Goril·les en la niebla. Cada 6 de febrer...
No era de Lleida, mamà.
No era de Lleida, però gairebé. Cada 6 de febrer rendim homenatge a un dels màxims exponents de la música reggae de tots els temps. Estem parlant...
Que s'ha posat de moda dir reggae.
Reggae.
Es diu reggae.
Jo he dit reggae, sempre. Reggae.
Saps qui és un gran amant del reggae? Pepe Colubi. Li agrada moltíssim. Jo crec que tot encaixa, al final. La música reggae de tots els temps, estem parlant de Bob Marley, la data de celebració d'aquesta efemèride coincideix amb el natalici d'aquest famós cantant jamaicà, i és el seu dia internacional. Les seves cançons són relaxants, alegres, i amb un alt contingut de consciència social,
protesta
política
i
racial, a sí. Més de transmetre missatges de pau, justícia i amor.
Sí.
Es diu, perquè ho sapigueu, Robert Nesta Marley. Robert, Bob Marley. Molt conegut per aquest sobrenom, Bob Marley. Va ser un gran músic, guitarrista i compositor d'aquest gènere, reggae, el 6 de febrer del 45 va néixer. Gràcies a la seva trajectòria artística va contribuir a la difusió a nivell mundial d'aquesta música de Jamaica i va impulsar el moviment Rastafari, del qual era un representant fidel. A més, portava unes rastes com molt característiques, no? Aquestes sí. Rastes de Bob Marley que tots tenim al cap, amb aquelles cintes també de colors.
Sí, sí, sí.
Va morir molt jove, no sé si ho sabíeu, això. Al 81, a la ciutat de Miami, als 36 anys, a causa d'un melanoma. Vaja, cosa que no ens sorprèn perquè sempre estava envoltant d'aquest halo de fum. No?
Sí.
Estava això. Per tant, avui, en el dia de Bob Marley, exemple de rastes, la pregunta que Bravo és... No em juzgueu, perquè és,
ai,
és molt estranya. Alguna vegada has arriscat amb el teu pentinat?
Vull dir, és xula.
O sigui, Bob
és xula.
Perquè jo crec que al final tots tenim un estil, però
sí.
Alguna vegada a la vida dius... Provaré una cosa diferent, faré unes rastes tipus Bob Marley i veure
per
com
em sento. Per què em mires?
sí, en Joan ho ha fet, no?
Tu no et va agradar gens,
no,
això.
Però a mi no m'ha agradat gens, i de fet encara tinc somnis, m'aixeco amb tal.
Ho tornaràs a veure,
eh? Sí?
Sí,
no, no ho facis, sisplau. No. És el que vulguis.
O sea, jo... Perquè la gent es pensava que et porto rastes, jo, no?
No, es va tenyir amb un... Amb un... Això, un color...
De gris.
Un blanc.
Gris platí.
Un gris que s'havia de posar imaginació, no sabia molt bé què era allò, quin color era allò. I a mi no m'agrada, ja t'ho dic, però amb tota la sinceritat...
Tu no t'agrada perquè tu no t'ho pots fer.
No, no, és que encara... O sigui, no és igual, encara que fugues. A mi jo crec que estàs millor... De fet... Molts dies penso, mira, ja no té el cabell com
ara. Mira, que bé.
Estic home, content.
Qui va arriscar molt, que no ho pot dir perquè ja no hi és, l'estimat.
Sí, home.
Ho pot dir allà on estigui.
Andreu González.
El González.
Que va tenyir de rosa.
Va anar de rosa. Sí, sí.
Això
rosa.
Sí que jo quan el vaig veure li vaig dir... Fatal.
Jo soc partidari de la naturalitat i de com tens el cabell, doncs el tens. Sí. És la meva sensibilitat, vale? Mm. Doncs ja està, superpillada la pregunta, però no se m'acudia cap altra cosa amb Bob Marley.
No està bé, la pregunta.
Tant,
sí. Tenim... T'has arriscat, Núria?
No, mai. No, 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 no.
No, però és que no et cal.
No,
o sigui, no ho facis.
Això què vol dir?
És que estàs fantàstic així.
Ah, val, és que volia escoltar. No, una vegada que vaig passar una mala època em volia tallar el cabell, però molt bèstia.
Fixa't.
Molt, eh?
Tal vegada et quedaria bé.
Sí. Sí, sí.
Perquè tu tens un... Mira, ara et diré una cosa en antena que igual m'estic passant. Però em recordes una mica Kaylee Cuoco, saps qui és? És una actriu de The Big Bang Theory, la noia de The Big Bang Theory.
Jo sempre he pensat que...
I aquesta noia, Kaylee Cuoco, perdona, Joan,
no, no, no.
Hi ha un moment a la sèrie que es talla molt el cabell,
ah, sí?
I li queda molt bé.
Fixa't. Li jo sempre he pensat que Núria Ros és
Penny.
La nostra particular Meg Ryan.
Meg Ryan,
sí.
Jo la veig més que Kaylee Cuoco, en aquest cas, i li va quedar bé. Jo crec que tu...
Home, quedar, però gràcies,
no cal, però no cal... No, no, sí.
El
sí,
nivell
sí.
Està alt, eh? Sí,
sí, per sí, mi sí. Tens una retirada. Per mi tens una
doncs
retirada.
Això, me'l volia tallar, però al final em vaig fer marxa enrere, no ho descarto
millor,
en un
millor,
futur,
millor,
perquè
millor.
Això va molt bé. I a més estalviaré aigua, tu.
Jo sí que us he de dir que, no és que vagi a arriscar, però quan en la meva joventut sí, crec recordar... Hi ha alguna foto que ho constata i algun vídeo per allà.
No hi havia
que
fotos.
Tenia, que, sí, sí. Bueno, eren d'aquelles que...